El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
T'agradaria fer 20.000 abdominals en 30 minuts sense esforç ni dolor? EMS Sculpt, el primer procediment no invasiu que ens permet cremar greixos, guanyar musculatura, tonificar braços i aixecar glutis. L'autèntica revolució en aparatologia per a homes i dones. L'Orquídia, posa't en bones mans. Visita'ns a orquidia.com o segueix-nos a les xarxes.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Un racó on hi trobarem 5 novetats que ara tot seguit comentarem i a l'agenda tancament de curs del cicle documental del mes i sessió d'òpera als cines.
Bufarem les espelmes amb un actor irlandès que avui mateix celebra aniversari.
També parlarem de llibres. Sobre quins temes? Doncs l'un del gènere fantàstic i els altres sobre el món de la televisió.
En l'apartat d'actualitat parlarem de cuina i cinema i d'un premi per una dona productora de cinema.
I acabarem amb el concurs on volíem el nom d'un actor o una actriu que voldríeu veure més vegades en pantalla i per què.
Doncs vinga, anem per la recomanació de la setmana. Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia, les converses d'aquesta setmana han girat al voltant d'aquesta informació i és que les temperatures suaus de tot l'hivern i sobretot l'arribada d'aquesta calor per l'estiu que ja tenim a la cantonada provoquen l'aparició de les plagues cada cop més aviat. Això ha causat que les actuacions generalitzades contra diverses espècies com ara la panerola s'hagin avançat 2 mesos i posades en marxa des de principis d'abril quan habitualment s'hi començava a treballar amb intensitat el mes de juny.
Quina és la idea? Doncs tenir en compte les precaucions que es puguin prendre davant d'algunes d'aquestes plagues per evitar efectes nocius per la nostra salut. Què us recomanem a partir de tot plegat? Doncs un clàssic, Cuando ruge la marabunta, estrenada l'any 1954 i dirigida per Byron Haskins. La història d'una plaga de formigues vermelles que envaeixen les plantacions de la jungla sud-americana. La podeu veure a Apple TV i Amazon Prime Video.
Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Avui és un dia important, Vivi. Ja saps que en aquesta escola no hi pot entrar qualsevol. No t'imagines tot el que el teu pare i jo hem hagut de fer perquè hi puguis entrar.
Sí, mama, ja m'ho heu explicat moltes vegades.
Sens dubte, l'Àlex és el millor. Visca!
Això és el que jo vull.
Hola! T'animes a jugar amb nosaltres una estona?
Jo el que vull és jugar a futbol. És el que més desig.
Vivinar, ja hem de parlar. No, ara et quedaràs ben calladeta.
No només no tornarà a sortir durant molt de temps, sinó que fins que no estiguem segurs que recupera el seny, la internarem a l'institut. Grava't molt bé això, Àlex. La Vivi no serà mai una de vosaltres.
El que compta ara de veritat.
Doncs vinga, obrim novetats amb una pel·lícula d'animació de producció hispano-argentina. Es titula Robotia. Dura 84 minuts, per tant...
Justeta,
curteta. Té l'acció en l'àmbit dels robots i del futbol. La direcció ha anat a càrrec de Diego Cagide i de Diego Lucero i ens presenta un món habitat per androides. Hi ha 2 robots que s'han creat i construït al mateix moment i a la mateixa fàbrica i que es perden la pista i es troben al cap d'uns quants anys d'existir. L'un sembla que ha sortit una mica defectuós i viu en un poblet, mentre que l'altre és un bon exemplar controlat per pares i mestres.
I viu a la gran ciutat.
És un
estereotip, eh?
Exacte, un tema que ara el passem als robots, però que l'hem vist en moltes altres tipus de personatges. De fet, els dos estimen el futbol, que per això també aquest tema hi és de fons, i coincidiran en un partit. És un producte pensat per totes les edats, com dèiem, amb una durada curteta, i amb l'esport i l'amistat com a taló de fons.
Voy a salir esta noche. No la palmes.
No la palmes. No la palmes.
¿Creía que no hablabas? No me mires así. Solo lo hago de vez en cuando.
Necessito ajuda.
Sí, acostuma a passar amb aquest tipus de pel·lícules.
Segona novetat, que passem de l'animació al thriller de terror amb aquesta pel·lícula Los Vigilantes, que és una pel·lícula que ens ve, la curiositat, de la mà d'una directora, Ishana Naik Shyamalan.
Us sona el cognom?
Us deu sonar, evidentment, que fins ara només havia dirigit diversos episodis d'una sèrie titulada Servant, i que ara debuta en el llargmetratge en producció del seu pare. El seu pare és M. Naik Shyamalan. En realitat és curiós que hagi pres el nom de Naik, perquè en realitat el director, el seu pare, és Manoj Neyiyatu Shyamalan.
Sí, és el seu nom artístic.
Exacte, i ell ha agafat aquest nom de Naik també, a part del Shyamalan, que és l'autèntic.
I és curiós, o no, el fet que també es dediqui i comenci amb un thriller de terror.
Exacte.
De molt a l'estil al seu pare.
Seguint una mica l'escola del pare, recordem que el director M. Naik Shyamalan, que sempre diem, va dirigir, entre d'altres, ha dirigit Múltiple, La visita, Sexto sentido, El bosque i El protegido. Aquesta directora també ha escrit el guió d'aquesta pel·lícula, tot i que està basat en una novel·la del mateix títol de l'escriptor A.M. Shine, i la història ens presenta a Mina, que és una artista de 28 anys, es troba perduda en un bosc irlandès, i quan troba un refugi on creu que podrà amagar-se, en allà queda atrapada junt amb tres persones més, amb tres estranys, i que serà observada per unes misterioses criatures. De fet, un dels motius del tràiler és que diu: tu no us veus, però ells t'observen. Això passa molt en la vida, eh? Coses que no veiem, però que ens estan observant. El repartiment: Georgina Campbell, atenció, Dakota Fanning, sí, i Olwen Fowler, entre d'altres.
No, no, no me lo trago.
¿El qué?
Que seas sicario. No puede ser. Te he estado buscando y nada. Es como si no existieras.
Seré una fantasía tuya.
¿Cuál es la mayor diferencia entre tu verdadero yo y tu trabajo?
Por cierto, me llamo Gary Johnson y soy un asesino de pega. Me di cuenta de que no todo el mundo se imaginaba al mismo asesino. Cada operación encubierta era una representación.
Esto va en serio.
Haré lo que usted me pida.
Cada detención era como una ovación en pie.
¡Menudo actorazo!
Lo tenía todo controlado.
Eso suena muy bien.
Hasta que las cosas, bueno,
Ron,
se complicaron.
Madison.
Doncs vinga, ara anem per una comèdia negra d'acció basada en fets reals a partir d'un article publicat el 2021. Estem parlant de Hitman. Ara, micròfon tancat, comentàvem que ja hi ha una altra pel·lícula, hi ha més pel·lícules que s'han titulat una altra, com a mínim,
i
que
s'ha titulat
Hitman, exacte, i que a més hi ha una sèrie de videojocs que també es diuen Hitman, que d'aquí va sortir la pel·lícula. Ho diem per no confondre, perquè és cert que aquí ho escriuen per separat, Hitman, i l'altra va tota junta, però a l'hora de pronunciar-ho és exactament el mateix. Per tant, pot donar peu a o confusió, dir, escolta, aquesta no l'havíem vist,
no
ja.
No l'havíem fet, ja.
Doncs no, és una altra, eh? En aquest cas, el guionista és Glenn Powell, va llegir l'article aquest que dèiem que es va publicar l'any 2021 i de seguida es va posar en contacte amb el director d'aquest film per escriure junts el guió. Es va presentar fora de concurs al darrer Festival de Venècia, el setembre del 23, i va tancar també les projeccions del Barcelona Film Fest, on el director, Richard Linklater, era un precisament dels convidats especials del festival. És una trama plena de situacions enganyoses i sempre amb la pregunta una mica de fons o de base de qui som realment i què estem disposats a fer.
Una pregunta que en moltes i moltes històries, tan reals com de ficció, es donen i són fàcils de fer. Quin és l'argument? El protagonista és Gary Johnson, que dona classes de psicologia a la universitat, però que a més treballa per la policia, atenció, com assassí a sou. I direu, aviam, explica-m'ho. Doncs bé, en realitat el que fa és, la seva feina consisteix en fer-se passar per un criminal per enganxar infraganti, allò que diem amb les mans a la massa, a tots aquells que pretenen precisament contractar-lo per cometre un delicte, per matar algú. Fins que, evidentment, coneix una dona que el que vol és que mati el seu marit i aquí comença una mica o es desenvolupa la trama de la pel·lícula. En el repartiment, Glenn Powell, Adrià Arjona i Reta, entre d'altres. I com dèiem, el director és Richard Linklater, que també ha participat en el guió. Ell va debutar en 1991 amb Slaker i títols de la seva carrera que tots coneixem: Antes de Amanecer, Suburbia, Escuela de Rock, Antes de l'Atardecer, Boyhood, Antes de l'Anochecer, La última bandera o Dónde estás, Bernadette, entre d'altres.
Mike, se avecina una tormenta. La cosa se va a poner fea. Nos van a poner a prueba. Que sepas que podemos.
Chicos, si estáis viendo esto, es que estoy muerto. Quien dio la orden de matarme está en el departamento. Y ahora irán a por vosotros.
Id con cuidado. Vuestra gente os quiere muertos.
Nos están incriminando. Estamos solos, sin refuerzos.
Tenemos dos sospechosos, Lauri y Barnett.
¡Y has prendido fuego a la furgo!
¡Relajaos todos porque el fuego está fuera!
¡Ahora está dentro!
Sois unos fugitivos de puta pena.
Doncs vinga, escoltem, hem estat escoltant el tràiler de Bad Boys Ride or Die. És una producció nord-americana que de fet pertany a una saga que segurament us sonarà, la de Dos policies rebeldes.
Sí, hem deixat pel final aquestes dues pel·lícules que queden, que són sagues i remakes.
Exacte.
És a dir, coses que ja coneixem.
Concretament, és la seqüela, hauríem de dir, de Bad Boys for Life del 2020 i per tant és la quarta entrega d'aquesta franquícia. És un thriller d'acció policia rodat a Atlanta, Georgia i Miami, i l'argument, ara l'escoltàvem, ens presenta el moment en el que el capità Howard és assassinat i acusat pòstumament de corrupció policial relacionada amb el tràfic de drogues. Els agents Lowry i Barnett lluitaran per demostrar la innocència del seu cap mentre escapen del càrtel que posa preu a les seves vides i de tota la resta de companys que també els busquen. Per tant, bé, haurem de fugir bastant,
acció.
Exacte. En el repartiment també és un clàssic, estàvem parlant que és una sèrie i, per tant, una saga. Per tant, tenim a Will Smith i a Martin Lawrence al capdavant i també hi haurà Vanessa Hudgens, entre d'altres. La direcció ha anat a càrrec d'Adil El Arbi i Bilal Falah, que ja van dirigir l'anterior entrega de la saga i també han fet altres títols com Gangsta, Tierra Natal, Rebel o Mrs. Marvel.
La gossa més fantàstica del món.
Hola, Lassie.
Torna per fi a la gran pantalla, envoltada dels seus amics.
Sóc el Flo.
I què? I ara què vols, un premi? També pot ser simpàtica.
Per viure una nova aventura.
Han segrestat la Pipa!
Aquest estiu ja han segrestat 15 gossos, però no tenim cap pista.
Qui m'acompanya? A buscar la Pipa.
Lassie! On vas?
Sortiu del vostre malatall, bèsties immundes! A mi no em podeu enganyar!
Disculpi! Ah? Lassie? Vinga, seguim-los!
Però jo com us puc ajudar?
I acabem les novetats, com dèiem, amb un producte familiar que també pertany a una saga d'un personatge, concretament, en aquest cas, una gossa, que ja havia protagonitzat altres aventures. Parlem de Lassie, una nova aventura, pel·lícula guanyadora al premi a la millor pel·lícula i millor actor en el German Children Films i Televisió Festival, que és un festival de televisió i de cinema. I en l'argument veurem com la gossa, aquesta coneguda Lassie, en una missió de rescat junt amb un altre gos, en Flo, i altres amics, que el que intenten és esbrinar què passa amb la desaparició sobtada de diversos gossos de pedigrí en la comarca o en el lloc on viuen. En el repartiment, Nico Marisca, Ana Lucía Gualano i Pil Staken. I la direcció ha estat de Hanno Oderdissen, que ja havia fet l'anterior entrega del mateix personatge de Lassie, i altres títols com Family Commitments o Hogrun, entre d'altres. Anem a veure, doncs, resumint tot plegat, després de comentar aquestes novetats, la distribució de la cartellera. Tenim quatre doblets: Amigos Imaginarios amb Furiosa de la saga de Mad Max, Robotia amb Haiku Batalla als contenidors, Garfield la pel·lícula amb Arthur i Lassie, una nova aventura amb Back to Black. I a les quatre sales restants, la mateixa pel·lícula en totes les projeccions, en tots els horaris, que són Hitman, Asesino por Casualidad, Los Vigilantes, Bad Boys, Right or Die i El Reino del Planeta de los Simios.
Però apunteu a l'agenda que per avui mateix, a banda de tot això, tenim la darrera sessió del documental del mes, amb la projecció d'Una vida com qualsevol altra, de Faustine Gross, una història on la directora de la pel·lícula descobreix, a través de les filmacions familiars que feia el seu pare, la veritable història d'una mare que va veure com a mida que creixia la seva família a poc a poc perdia la seva llibertat. La podeu veure avui a les 8 del vespre a l'auditori de Can Trona de la Vall d'en Bas. I per la setmana que ve, nova sessió d'òpera als cinemes amb André Chénier, d'Umberto Giordano, estrenada el març de 1896 a la Scala de Milà, la podreu veure ara des de Londres, el dimarts 11 de juny a 8:15 del vespre al Cinema Olot. I per últim, anoteu que el proper dijous 13 de juny la pel·lícula que podreu veure en versió original serà Back to Black.
Sessió contínua. El programa de cinema a Ràdio Olot.
Amb aquesta fantàstica sintonia, el que farem ara és bufar espelmes per celebrar l'aniversari d'un actor que avui mateix en bufa 72. Ell és Liam Neeson.
Liam Neeson va néixer el 7 de juny de 1952 a Ballymena, Irlanda del Nord. Fill d'un guarda d'escola i una cuinera d'institut, va treballar en diversos oficis abans de dedicar-se a la interpretació, entre ells la boxa. D'aquí l'aspecte d'aquell nas que tenim i que veiem sempre típic dels boxejadors, perquè li varen trencar el nas en un combat.
Doncs sí, després de deixar la pràctica de la boxa, va estudiar a la Universitat de Queens, a Belfast, amb la intenció, en principi, de dedicar-se a l'ensenyament, tot i que ràpidament es va matricular a la Gaiety School, on estudiaria interpretació, cosa que li va permetre començar a actuar en obres de teatre a Belfast i a Dublín.
Si tuviera tanta fe como para mover montañas, mas no tuviera caridad, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes, y si entregare mi cuerpo para ser abrasado, mas no tuviere caridad, ningún provecho saco. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene celos, la caridad no se pavonea, no se infla.
El seu primer paper d'entitat al cinema va ser la pel·lícula Excalibur. Aquest treball el permetria aparèixer a títols com Krull, Motín a Bordo, La Misión, de la que hem escoltat un tall de la pel·lícula, La Lista Negra o El Hotel de los Fantasmas, tot combinant diferents estils i gèneres. Seguia fent papers als escenaris de teatre i petits papers en telefilms i sèries, participant, per exemple, en un episodi de Corrupción en Miami.
Darkman, de Sam Raimi, va ser l'esglaó que li faltava per donar el salt a papers protagonistes en produccions importants. És el cas de La Lista de Schindler, de Rob Roy, Michael Collins i L'Amenaza Fantasma, de George Lucas, que obriria la primera trilogia de Star Wars. Per la interpretació de La Lista de Schindler, que segurament heu sentit de seguida la banda sonora que està sonant de fons, va ser nominat a l'Oscar i al Globus d'Or, premi al que també va optar per Michael Collins.
Nadie sabe quién robó este pollo.
Decidle
un hombre se pasea por ahí con un pollo y nadie se fija en él.
Si queréis salvaros, Decidle quién robó el pollo. Sigue sin saberlo nadie.
Let me tell you, buddy, is a faster gun.
Escoltàvem un tall precisament de la lista de Schindler, una de les famoses i dures, com tantes altres escenes de la pel·lícula. Estem al 2006, al costat de Pierce Brosnan, estrena Enfrentados, i dos anys després Venganza, de la que se'n farien dues seqüeles més. És el déu Zeus a Fúria de Titanes, personatge que es repetiria a Ira de Titanes, i és Aníbal a El Equipo A. Els personatges històrics donen pas al thriller amb Sin Identitat, del director català Jaume Collet Serra. Arribaria a ser número 1 aquesta pel·lícula de taquilla als Estats Units, com també va passar amb el següent treball, Infierno Blanco, i Non-Stop, també de Collet Serra.
Liam Neeson es converteix en detectiu a Caminando entre las tumbas i dos anys després, el 2016, Martin Scorsese el dirigeix a Silencio. Per quarta vegada coincideixen després amb Collet Serra i Neeson a El Pasajero i el 2018 participa a Viudes al costat de Viola Davis. Els germans Coen el dirigeixen a La balada de Buster Scruggs i l'any següent estrena el drama romàntic Eternamente enamorados i la pel·lícula d'acció Venganza bajo cero.
Es para mí un honor ser nombrado ciudadano del año de Keyhole. Soy un tipo corriente que mantiene en condiciones un trocito del planeta. Cuando haces el mismo camino día tras día, es fácil pensar en el que no has tomado. Tuve suerte. Elegí el buen camino muy pronto y he seguido en él.
¿Señor Coxman?
¿En qué puedo ayudarla?
Se trata de su hijo.
Murió por sobredosis de heroína.
No conocíamos a nuestro hijo.
Gail no era un junkie.
Todos los padres dicen eso.
¿Tendrás que decir unas palabras?
El 2019 el vàrem veure a Men in Black International i l'any següent a Una villa en la Toscana, on també hi actuava el seu fill Michael. El 2021 estrena El Protector i Ice Road. I el 2022, que va ser un any molt prolífic, El Mediador, La memòria d'un assassino i Marlowe, on interpretava el famós detectiu Philip Marlowe.
L'any passat va protagonitzar Retribution, remake de la pel·lícula espanyola El Desconocido. I en l'actualitat té un parell de projectes per estrenar properament. Esperem que en siguin molts més celebrant aquestes 72 espelmes que bufarà avui mateix, dia del seu aniversari, per molts anys.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Llibres de pantalla. Doncs bé, hem anat per última vegada aquesta temporada de llibreries. Hem trobat tres títols, concretament. I el primer d'ells és un llibre que voldria comentar molt expressament perquè es titula Grandes temes del cine fantástico. Vaig estar poguent-lo fullejar una mica i crec que he estat tentat a portar-lo sobre sempre. Igual que portes el mòbil i la cartera. I
portes aquell llibre.
Portar aquell llibre perquè respon a aquella pregunta que tothom fa o em fa sobre què té Sitges que tingui tant d'èxit, que tingui tant públic, o què és el que es veu a Sitges. I aquest llibre ho explica perfectament perquè parla precisament del gènere fantàstic, deixant clar que és un camp inabastable, pràcticament infinit, el que abarca els gèneres d'aquest tipus de cinema, i per tant es parla de cinema fantàstic, però també de ciència-ficció, de terror i d'altres subgèneres d'aquest univers, i per tant, resumit, el que és Sitges ben bé és el que s'analitza en aquestes pàgines. Per tant, l'objectiu, i molt important, que això sí que crec que és una de les qualitats que té aquest tipus de cinema i aquest festival com és Sitges, que tenen en comú que el que fan és trencar amb la realitat. Tot allò que normalment es veu en cinema o a la vida real, doncs aquí s'altera o es distorsiona o es canvia. Per tant, mites, monstres, llegendes, robots, intel·ligència artificial, que fa molts anys que aquest gènere en parla, bruixes, dimonis, zombis i, com no, també viatges en el temps, que és un dels temes també predilectes del gènere. Grandes temes del cine fantàstico, que és el títol, com dèiem, d'aquest llibre, l'ha publicat Bowman Editorial i el podeu trobar per 24,95 €.
I parlem també de la televisió en Espanya 1990-2020 i de Gran Hermano a El Juego del Calamar. Són dues novetats, totes dues al voltant de la petita pantalla. En el primer, aquesta de la televisió en Espanya, que agafa del 90 al 2020, el seu autor, Manuel Palacio, complementa un treball que ja va fer al voltant de la televisió de la transició. Ara ho fa, però, analitzant el que han significat aquests 30 anys, que són els 10 últims del segle passat i dues dècades del segle XXI. Ens parla una mica de la globalització, de l'aparició de les cadenes privades, les plataformes i tantes coses que han anat canviant darrere i que sí que hi ha tota una part de generació que ha viscut i una altra part que potser no la coneix tant perquè ja se l'ha trobada, els que són més joves.
I és que el món de la televisió té com grans dues etapes, la de des de la seva aparició fins als anys 80-70, que ja va fer tota l'exploració del que podia fer, i aquestes tres dècades que han sigut la revolució total amb totes aquestes novetats que deies.
Totalment. Per tant, aquest és el primer, i el segon, de Gran Hermano al Juego del Calamar, el que fa és 12 autors, coordinats per Jesús González Requén, analitzen la part més espectacular una mica que pot tenir, no?, aquest mitjà, a través de fenòmens com Gran Hermano, que al seu moment va significar un nou format absolutament trencador de concurs, fins a la sèrie coreana, El Juego del Calamar, que, segons alguns dels autors, no és res més que el pas a la ficció del concurs esmentat, agafat d'una altra manera i que també va tenir un gran èxit. Mm-hmm. Els dos llibres els ha editat Càtedra i els trobareu per 21 i per 24 euros, respectivament. I l'actualitat també ens porta una notícia relacionada amb els llibres. Sovint hem parlat d'aquesta associació tan llaminera com són el cinema i la cuina. D'exemples no en falten. Tenim Juli en Júlia, Xocolat, Ratatouille, El Menú... Si girem la truita, mai millor dit, podríem parlar també de llibres de cuina relacionats amb el cinema.
Que aquest... també n'hi ha la tira.
També n'hi ha. I aquest és el cas de la novetat editorial que us portem avui, que té per títol Harry Potter, el libro de cocina oficial. Com podeu imaginar o intuir, es tracta d'un llibre amb més de 40 receptes inspirades en les pel·lícules de la saga. És un llibre amb molt de text, fotografies... Un producte ideal pels amants de la cuina i fans del famós mag. De fet, en les seves pàgines trobarem receptes, trucs i consells culinaris que ens portaran a les cuines de Hogwarts i de la resta d'aquest món màgic creat per l'escriptora J.K. Rowling. No sé, però, si expliquen com fer desaparèixer un plat si la seva preparació ha estat un fracàs.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I l'altra novetat en el terreny de l'actualitat és un premi per una productora, la productora Maria Zamora, que està guardonada amb el Premi Nacional de Cinematografia 2024, concedit anualment pel Ministeri de Cultura. Aquesta productora valenciana ha impulsat pel·lícules com Els dies que vindran, Libertat, Creatura, Estiu 1993 o Alcarràs, que curiosament les dues últimes són dirigides per Carla Simón, que va rebre aquest mateix premi l'any passat. El jurat ha destacat el suport de Zamora al cinema independent i arriscat i ha ressaltat sobretot que amb la seva trajectòria ha enfortit presència de films independents en el mercat internacional, incidint en mirades sensibles i diverses. La trajectòria no admet dubtes. Si ho mirem, amb Alcarràs, la productora Maria Zamora va guanyar el premi primer Os d'Or de la Berlinale Gala per una pel·lícula catalana i l'octubre passat va també obtenir la Concha d'Or al Festival de Sant Sebastià amb Ocorno, la primera cinta en gallec en dur-se'l. Altres films produïts per ella són Libertat, de Clara Roquet, Màtria, d'Álvaro Gago, Els dies que vindran, de Carlos Márquez Marcet, i Criatura, d'Helena Martín, que va guanyar, recordem-ho, 6 Premis Gaudí. El Premi Nacional de Cinematografia serà entregat pel ministre de Cultura en el marc del proper Festival de Sant Sebastià i reconeix l'aportació més destacada, com dèiem, en l'àmbit del cinema espanyol durant l'any anterior. Zamora s'uneix així a una llarguíssima llista de professionals del sector, com ara Penélope Cruz, José Sacristán, Isabel Cuixet o Fernando Trueba, entre molts altres.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, la setmana vinent ja us avancem que ens quedarem atrapats en el temps amb un nou títol de pel·lícula i veurem quines novetats ens ofereixen les plataformes de televisió.
Anem doncs a regalar entrades per aquesta setmana a partir de la pregunta de la setmana passada, que dèiem, volíem saber el nom d'un actor o una actriu que voldríeu veure més vegades a la pantalla i sobretot per què.
Doncs vinga, hem rebut respostes entre Facebook i Instagram, actors i actrius diversos, aquí una mica cadascú ha acabat dient el que ell que li agrada més.
No hi ha hagut un guanyador clar,
No, tenim actors que ja són coneguts, però que, bé, la gent els hagués agradat o els agradaria veure'ls més, Mario Casas, Tom Hanks, Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio, Christopher Waltz, Mario Casas, Ryan Gosling, Claire Danes, Scarlett Johansson, Candela Peña, en fi, hi ha noms i actors i actrius per tots els gustos. D'entre totes les persones que ens heu escrit, s'emporta aquestes dues entrades, gentilesa de Cinemes Olot, en Guillem Gamero, que ell ens ha dit The Rock, que de fet és Dwayne Johnson.
Exacte.
Que primer va començar precisament amb el nom The Rock perquè venia del món de la lluita lliure i després va passar, ja com va començar a fer més pel·lícules, a tenir aquest nom, el seu nom, vaja. En Guillem ens diu The Rock tant en pel·lícules d'acció com de comèdia, perquè és veritat que és un actor que fa els dos registres.
I anem per la pregunta de la setmana vinent, penúltima ja del curs, de la temporada. Hem parlat de televisió i de cinema i voldríem saber, a veure, quina pel·lícula que heu vist a la televisió, relativament recentment, us hauria agradat veure en el seu moment al cinema, d'aquelles pel·lícules que dius, ai, com m'hauria agradat veure-la en pantalla gran, no? Doncs això, quina pel·lícula de televisió us hauria agradat haver-la vist al cinema?
Pot ser per moltes qüestions, potser perquè és una pel·lícula que ja fa temps que s'ha fet. Exacte. I no l'heu pogut veure, perquè al seu moment s'us va passar, o perquè simplement per la seva espectacularitat, pel seu, pot ser mil coses, tant a nivell visual, auditiu, com
sonor,
d'argument,
d'imatge,
etc. Diríeu, mira, aquesta al cinema m'hauria agradat veure-la. Doncs va, ens escriviu a través del Facebook i de l'Instagram de Radio Olot.
Nosaltres, ni petita ni gran pantalla. L'únic que necessiteu és el vostre receptor de ràdio per escoltar cada divendres Parlar de Cinema a Sessió Contínua.
Doncs vinga, que tingueu un fantàstic cap de setmana. How much longer